12 en punt del migdia obrim segona hora de programa. Una segona hora que ens portarà l'abans informatiu avui ja amb la nostra companya Lali Giné. Però també tindrem altres continguts i és que per darrera vegada aquesta temporada passen per aquí els micròfons de Ràdio L'Escala els companys del Centre Mèdic 4 Elements, aquí ubicat a l'Ave Maria, a l'Avinguda Ave Maria. Què ha passat? Doncs que ha passat ja un any i hem de fer balanç i hem de veure doncs, també quines novetats hi ha i crec que fent avui també un cop d'ull a la intel·ligència artificial. Acabarem amb històries de la ràdio i amb en Paco Torres i alguna coseta més que ens farà arribar al punt horari de la una del migdia i recordar-vos que tenim concurs en marxa, ho hem escoltat. Us voleu endur a casa el 10è cortesia de l'anxova milionària? Doncs ja ho sabeu, 972-77-1000, via telèfon, via WhatsApp, el que us sigui més fàcil, però participeu i a veure demà qui és l'afortunat o l'afortunada que s'endurà aquest 10è a casa. I fet ja aquest preludi, anem per feina. Comencem parlant de l'actualitat local amb la Lali Giné. Molt bon dia, Lali.
Bon dia, bon dia.
Ben tornada, eh? Gràcies. Has tingut a l'Ona substituint-te aquí fantàsticament,
a tope, sí, sí. No, sí, és que, vamos, és una crac.
Ai. Sí, perquè una destral sona malament,
sí,
no?
Sí, és que ara veus aquestes castellanades que et deixes anar, que queden bé en castellà, eh? Però que en català no.
La traducció no la tenim encara. No. I ahir, precisament, vam tenir ple, i del ple sempre en surten temes interessants, i d'aquí l'obertura del dia,
correcte,
no, Lali?
Correcte, l'obertura que és que canviem d'empresa d'aigües. Bàsicament, el Consorci d'Aigües Costa Brava serà qui gestionarà l'aigua potable de l'Escala a partir del 2026, que és quan acaba el contracte amb Agbar. Uh-huh. Per tant, a partir de l'1 de gener es farà càrrec de la captació, del tractament i distribució d'aigua potable a l'Escala, que implicarà l'aplicació de noves tarifes, o sigui, bàsicament, pels usuaris, això és el que ens interessa més, no?
Noves tarifes, ningú diu si més cares o més barates,
no,
eh?
No, sorpresa, ja ho veurem, això el que passa. L'última factureta d'aigua, a mi, casa meu, no sé tu, però a mi m'ha arribat al teta, eh?
Sí? Ah, no,
i,
doncs a mi no.
I jo no arribo als mínims, o sigui que això deu ben, deu anar de, no sé.
Ai, ai, que està pujant tot, l'Adi, que està
sí,
pujant tot.
Sí, sí, coses de la sequera, oi? Molt bé. Doncs, bueno, com deies, és una de les aprovacions del ple municipal, la més destacada, el que destaquem avui, i que el ple, que amb la preocupació de l'oposició per les pèrdues a la xarxa i per les dificultats per municipalitzar el
Exacte.
Servei. No?
Doncs bé, tindrem rentapeus, no dutxes, però tenim fuites d'aigües, d'aquelles coses doncs, que l'oposició li posa l'ull, diguéssim, no?
Exacte.
Aquest és el titular del dia, però tenim altres notícies.
Més qüestions. Continuem parlant de brossa, en aquest cas d'aigua i de brossa, no? Parlem de l'Escola Empúries, que ha recollit més de 150 quilos de brossa al terme municipal de l'Escala.
Home, doncs bona feina que han fet els nens i nenes.
I tant, home,
molt
i tant,
bé.
I tant. I conscienciació. De cara quan siguin ja més grandets i bueno, es conscienciïn que la brossa no es tira al terra, no es llença al terra, es llença a les...
Perquè és molt obvi, però te'n vas per qualsevol voral i trobes
sí,
aigües, coca-coles, de
exacte,
tot,
Exacte, sembla molt obvi, però la qüestió és aquesta, I quan no, una pell de plàtan o l'estiu...
Bé, almenys això és orgànic.
Ja, però orgànic en asfalt no té molt de sentit,
no,
saps?
No.
Què vols que et digui, saps? I tampoc creixerà un plataner allà enmig del carrer.
Doncs bona feina als alumnes de l'Escola Empúries.
Això és la iniciativa és Correcull, es diu Correcull, i ha implicat tots els cursos de l'escola. Ha recollit, com dèiem, més de 150 quilos de brossa per tota l'escala.
I més qüestions.
Més qüestions. En aquest cas anem ja amb cultura, amb el Festival Clàssics, que ha acollit l'estrena a Catalunya d'una obra de Marian Márquez. Aquest festival que, com dèiem, l'obra The Weight of Winter Light.
Molt bé.
Sí, sí.
Ho has pronunciat molt bé,
Ali. Sí, sí. Un quintet per corda, flauta i clarinet de la compositora tarragonina Marian Márquez, perquè la peça era estrangera, però la compositora és nostra, és d'aquí. Bueno, de Tarragona.
Bé, Catalunya, Catalunya.
Exacte.
Sí. Si parlem de nivell mundial i aquestes coses...
Bueno, ja, aquí entrem amb la competència dels de Tarragona i els de Girona. Bueno, però no hi entrarem. Girona més, vinga. L'obra forma part d'un projecte europeu que vol visibilitzar les dones compositores.
Molt bé.
Per tant, parlarem d'aquesta obra.
I tenim esports.
Tenim dues qüestions en esports. Diguem-ne que en futbol, en bàsquet i en rítmica s'ha celebrat el final de temporada. Mm-hmm. Han tancat temporada amb dinar, sopar, esport, música... Bueno, cadascú amb lo seu, però que ja...
Una festa,
deixem-ho així. Després d'un curs ben intens, és el que ens diuen l'Ivan, toca agafar aire i carregar piles. I l'últim club que farà un acte públic serà el Club de Patinatge Artístic L'Escala. El festival se celebrarà el proper dissabte 28 de juny.
Molt bé. Festa. I un segon tema esportiu.
I un segon tema esportiu és en Valeri, que acaba la sessió amb el Mallorca.
En Valeri.
Hòstia, és que a mi que pots dir la... És veritat, es diu així. Que porti la I... La I... Aquesta grega.
I griega.
Al final és com...
Et sortí Valeri?
És que no, em sortia aquí... Mira que el conec, Bueno, conec.
En Valeri, anem a parlar d'en Valeri.
Va, és igual, deixem-ho aquí.
Que estàs molt per les branques avui, eh?
Ja, no, és que, clar, és que després d'aquests dies...
Va, som-hi, l'Ali, vinga. Valeri.
Puja la música, va, calla allà, sisplau. Valeri Fernández, que torna a Girona després de la sessió poc profitosa amb el Mallorca, el carriler de 25 anys, ens diu l'Ivan, haurà de saber què vol fer el club gironí amb ell, ja que té contracte fins al 2026.
Per tant, s'ha de veure cap on el deriven, si se'l queden o cap on van, no?
Exacte, i torna, però bueno...
Tenim l'oncle aquí que li podem preguntar.
Això ara li preguntarem a en Joan, a veure si què en sap. Perdona, Joan, per la de mare meva, ara em crucificarà aquí.
Val més que passi ràpid per la redacció.
Ja te digo.
Tot això amb el temps, com
el
dèiem,
temps,
i la calor,
el,
no?
El temps, i què us haig de dir? Calor, ostres, calor, panorama de ple estiu, cada dia més calor, tant de dia com de nit, això és el més preocupant.
Nits tropicals,
perquè,
tenim
clar,
nits tropicals.
Dius, que la de dia faci calor, mira, encara, però que la nit no puguis dormir, això ja és criminal.
Ja ni
això
el llençol volem, ja. Vinga. Fora tot, eh?
I també es manté la mala visibilitat i algun núvol cap a muntanya.
Molt bé. Doncs això és el que donarà de si a partir del punt horari de la 1 del migdia i a partir de 2:15 tenim la plaça política, l'Ali.
Exacte.
Doncs de 1 a 2 et tindrem aquí en directe. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
No. Entre mèdic integral, 4 elements.
4 elements és salut i benestar. Som especialistes en medicina familiar, estètica, capilar i tot allò que afecta la teva salut, bellesa i benestar.
4 elements. Ens trobaràs a l'avinguda Ave Maria 29 de l'Escala.
Més info a www.4elementsmed.com o al 674-201-432.
4 elements. Viure bé, sentir-se millor.
Ja sabeu que cada setmana ens agrada posar la salut sobre la taula i ara ho escoltàvem. Avui ens visita doncs el director del Centre Mèdic 4 Elements, en David López. David, benvingut.
Bon dia, Cristina, bon dia a tots.
Vinga, que fem tancament de temporada i, òbviament, també s'ha de fer balanç, no?, quan arribem a aquesta època de l'any. Com esteu anant al Centre Mèdic 4 Elements?
Pues muy bien, Cristina. Mira, hoy vengo con mucha ilusión a compartir pues un pequeño balance del año, comentaros algunas novedades y también pues poner un foco en el futuro, ¿no? Vamos a hablar un poco del papel de la inteligencia artificial en el sector salud.
Per tant, farem una mica de passat, present, futur avui, eh?
Correcto.
Molt bé.
Mira, si os parece, vamos a hacer un poquito de balance, ¿no? Pues este año ha sido muy especial para nosotros. Hemos crecido en servicios, en equipo humano y sobre todo en confianza por parte de nuestros pacientes, ¿vale? Desde que abrimos el centro médico hace 2 años y medio, hemos atendido a 1.496 pacientes.
Caray, muy bien.
Entonces, desde aquí, pues 1.496 gracias.
Y tal, mira, espera't. Per ells y ellas que han confiado en vosotros, David.
También hemos reforzado áreas clave como la medicina estética en este giro hacia esa medicina más regenerativa. Hemos dado una vuelta también a la estética con la salud más emocional, la fisioterapia, con una clara apuesta por tratamientos integrales y personalizados también, ¿no? El tema también de las analíticas con SILAB y centrarnos en salud auditiva. Pues esto es un poco novedades que ha habido a lo largo de este año, ¿vale? Y novedades que se avecinan, pues ya desde este verano pues incorporamos nuevas experiencias, por ejemplo, en el centro médico, en masajes, tenemos un nuevo tipo de masaje que es masaje hawaiano, ¿vale?
Epa, explícame un shock, ¿qué es un masaje hawaiano?
Mira, el masaje hawaiano viene un poco de la tradición, es una historia muy, muy larga, lo voy a resumir un poco ¿vale? brevemente, viene de la historia de los pueblos indígenas de Hawái, hace un guiño, ¿no?, a esas culturas de guerra, pues era una serie como de masaje ritual que se hacía a los luchadores para que pudieran rendir mejor en las batallas, ¿vale?
Sí.
Esto lleva al presente, pues es un tipo de masaje un poco distinto a los masajes que estamos acostumbrados, en el que se utiliza no solo las manos, sino también el antebrazo y los codos, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que es una novedad que desde aquí invito a todo el mundo pues que lo quiera probar.
Como mi amor, estás fent bonic ganes, ¿eh? Vull dir que molt bé.
También lo vamos a complementar con, ya no son masajes, son más bien rituales, que juntan un poco la aromaterapia, apuntamos un poco hacia la medicina ayurvédica, ¿vale? Pues son experiencias pensadas para cuidar nuestra piel, nuestro cuerpo, pero también nuestras emociones.
¿Vale?
Luego también reforzaremos nuevas colaboraciones con laboratorios y profesionales externos para ampliar la cartera de servicios médicos. Y vamos, este año próximo vamos a poner el foco en un área que muchas veces ha estado olvidada, que es la menopausia.
És aquella etapa de la vida que s'ha invisibilitzat durant molts anys, cada cop se li està donant més veu i això és interessant, David, també?
Correcto. Nosotros queremos ofrecer a nuestras pacientes pues un plan de acompañamiento integral que no solo atienda los síntomas físicos, sino también el impacto emocional, funcional y estético de esta etapa. ¿Cómo lo haremos? Pues será un enfoque completo que incluirá desde una nutrición especializada, pues para ayudar a equilibrar el metabolismo, cuidar la piel, mantener un peso saludable. También lo vamos a compaginar con psicología y gestión emocional para abordar pues los cambios de ánimo, ansiedad, insomnio, ¿no?, que a veces se da en esta etapa. La fisioterapia funcional para mejorar la movilidad, suelo pélvico, calidad de vida. Los tratamientos estéticos y médico-estéticos adaptados en esta fase, ¿vale?, con seguridad y con resultados reales. Nuestro objetivo con todo esto es que cada mujer que entra en esta etapa pues lo haga con información, con apoyo profesional y con herramientas reales para que se sientan bien en su cuerpo y en su vida.
Sí, perquè a vegades hi ha desinformació, no?, en tot aquest cas, o que de sobte no saps on agafar-te, no?
En ocasiones hay desinformación o sobreinformación.
Sí, porque internet es muy dolent a vegades, ¿eh?
Exacto. Nosotros queremos pues transmitir que la menopausia no es el final, sino que es el comienzo de una nueva etapa que también merece ser vivida con plenitud, ¿vale? Y os dejo una última novedad para el final, ¿vale?, que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar a continuación.
D'acord.
Que es sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector salud.
Home, doncs, la intel·ligència artificial que la tenim a l'ordre del dia, que sí que ens ajuda a fer textos bonics, però òbviament té aplicacions, òbviament, també en el món de la salut. I en aquest cas vosaltres ja heu començat a introduir-vos-hi, no?
Sí, lo que te quiero comentar son 7 datos curiosos, ¿vale?, del impacto de la inteligencia artificial en el sector salud. Y así hacemos un poco introducción,
¿no? Perfecto.
Por un lado, se están logrando diagnósticos más precisos, en algunos casos, que un humano, ¿vale? En estudios recientes, sistemas de inteligencia artificial han logrado detectar cáncer de mama en mamografías con una precisión superior a la de los radiólogos humanos, reduciendo hasta un 9% los falsos negativos.
Oh, home, doncs això és molt interessant, ¿eh?, perquè malauradament el càncer de mama el tenim molt extens, ¿eh?
También hay aplicaciones de IA que, escuchando tu voz, pueden detectar enfermedades. Algunas aplicaciones pues pueden analizar tu voz para detectar signos tempranos de enfermedades como el Parkinson, la depresión o el Alzheimer.
Wow, simplemente, eso me parece increíble.
Y simplemente analizando el cómo hablas.
Wow.
Sí, sí, tal cual, Cristina. También hay aplicaciones de inteligencia artificial para detectar enfermedades en la retina en menos de un minuto, ¿vale? Hay una aplicación en desarrollo por Google que se llama Google DeepMind. Ha desarrollado un sistema que analiza escáneres oculares y detecta enfermedades oftalmológicas con una precisión del 94%. Y esto en cuestión de segundos.
Home, doncs això ens agilitzarà molt tot el que és el tema mèdic que sol anar de per si lent, ¿no? Això ens pot ajudar molt d'aquí, del present en el futur, ¿no?
Claro, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿vale? Y esto tiene que ser un apoyo a todo lo que se está ya realizando, ¿vale? No viene a sustituir nada, uh-huh. Solamente si sustituye son, bueno, tareas repetitivas y que no aportan valor para que el profesional sanitario se pueda centrar en aquellas tareas que realmente aportan valor, como pues la atención asistencial al paciente.
Exacto.
Más cositas. Cirujanos con asistencia artificial, ¿vale? Hay robots quirúrgicos como el Da Vinci, ¿vale? Sí. Que son guiados por cirujanos, pero que gracias a la inteligencia artificial pues pueden prever movimientos, reducir temblores y ofrecer precisión milimétrica en operaciones complejas. Si te preguntas si la IA puede predecir un infarto, pues sí.
¿Sí que
puede producir un infarto antes de que ocurra? Algunos algoritmos, ¿vale?, que se asocian con un electrocardiograma, pues pueden anticiparse hasta con 5 años de antelación al riesgo de padecer un infarto o un fallo cardíaco.
¿Y això ens pot donar a fer una prevenció millor? Perquè, clar, que jo sàpiga que d'aquí a 5 anys alguna hora em petarà el cor, hi ha solucions darrere, no?, suposo.
Correcto. Por eso digo que esto es una herramienta. Nos permite a veces anticiparnos, ¿vale?, para prever si una persona puede sufrir o tener riesgo de, por ejemplo, de un infarto. Bueno, pues que desde ya, pues que empiece a hacer cambios en su estilo de vida, que muchas veces, pues es lo más importante.
Menjar bé, moure'ns, hidratar-nos, dormir bé, que sembla molt bàsic, David, però sembla que la teoria molt fàcil i la pràctica ens costa, eh?
Exacto. Y si se requiere algún fármaco, pues también. Hablando uh-huh. de farmacología.
A veure.
Tradicionalmente, desarrollar un medicamento llevaba de 10 a 12 años. Vale, ahora con la IA, el primer medicamento diseñado íntegramente por inteligencia artificial entró en ensayos clínicos en tan solo 12 meses.
Home, estem reduint el tant per cent de manera increïble, no? Per tant, aquí també tindrem més producció farmacològica, es podran arribar a cures potser que ara mateix no podem arribar, no?
Claro, correcto. Esto es una herramienta bien utilizada, pues tiene un potencial increíble, mm-hmm. y esto de la inteligencia artificial, a quien le guste, perfecto, al quien no le guste, lo siento, porque esto es algo que ha llegado para quedarse.
Sí, però que la gent li sorprèn molt, i això no deixa de ser la continuïtat de la revolució industrial, no? També semblava increïble que ens poguéssim trucar amb un mòbil, semblava increïble que et poguessis connectar a internet, doncs a dia d'avui la intel·ligència artificial hem d'admetre que és simplement un pas més, no, David?
Correcto. La inteligencia artificial ya no es el futuro. Es el presente. Sí. Y en 4 elements la estamos integrando con responsabilidad y con criterio médico.
Que bé, doncs.
Vale. ¿Cómo la usamos nosotros en el Centro Médico 4 elements? Pues, por ejemplo, la gestión de bases de datos. Uh-huh. Nosotros manejamos una cantidad ingente de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues con la IA tenemos organizados todos los productos que utilizamos, cuando introducimos un nuevo producto, sus principios activos, las propiedades, las contraindicaciones. Esto nos permite acceder de forma ágil a la información cuando tengamos alguna duda puntual o cuando querramos algún tipo de tratamiento.
¿Vale?
También nos ayuda a la elaboración de protocolos propios, ¿vale? Nos ayuda pues a diseñar borradores de tratamientos que luego obviamente pasan por revisión y validación de nuestra directora médica, la doctora Macías, ¿vale?
Sí.
La IA es una gran herramienta, pero todo lo que se genera, todo lo que se trabaja es vital y 100% que luego haya una revisión humana, porque la IA no es perfecta y también pues puede producir errores, ¿vale?
Sí, tan.
También mejoramos la atención del paciente, ¿vale? Nos permite automatizar pues agendas, respuestas rápidas, incluso canales como WhatsApp, sin perder en ningún momento el trato cercano que nos define. Y una vez explicado esto, os quiero presentar una nueva novedad que en breves pues tendremos ya disponible en el centro médico, ¿vale? Que es Gema.
Ah, y no es una persona.
Pues no. Gema es nuestro nuevo asistente de inteligencia artificial en salud, belleza y bienestar en el Centro Médico 4 Elements, ¿vale? Es una herramienta innovadora, ¿vale? Diseñada para acompañar a nuestros pacientes pues desde que inician tratamiento.
Uh-huh.
Esto se desarrolla pues a través de WhatsApp, es un servicio 24/7, ¿vale? ¿Qué ventajas hay para los pacientes? Pues que puede resolver dudas inmediatas, puede hacer gestiones sencillas como recordar la cita, gestionar cancelaciones, realiza un acompañamiento personalizado, le puede explicar pues los protocolos que se han diseñado personalmente para el paciente, le puede recomendar productos. Bueno, si te parece, para explicar mejor el funcionamiento, os he ejemplado un...
Tenim un exemple real,
sí,
no? Va. A veure, doncs.
A ver, i va en concreto con el tema de la menopausia que explicàvem
abans. Ah, doncs mira,
¿vale?
Fusió, a part de dues novetats, no?
Mira, María, ¿vale? De 52 años, pues acudió a su primera visita con la doctora Macías, pues por síntomas relacionados con la menopausia. Insomnio, sequedad cutánea, aumento de peso, ¿vale? Tras la consulta, la doctora le prescribió un plan integral que incluye desde una rutina facial personalizada, ¿vale? Para limpieza, hidratación, fotoprotección. También le dio una serie de suplementos nutricionales para ayudar a su equilibrio hormonal y la mejora del sueño. Le ha hecho un plan nutricional con recomendaciones específicas adaptadas a su índice glucémico. Le ha dado una serie de consejos de estilo de vida para que descanse mejor, manejo del estrés, cuidado emocional. Vale, y bueno, se pauta un seguimiento mensual, ¿no? Entonces, María se va del Centro 4 Elements con su protocolo y su acceso a GEMA, ¿vale? Y en cualquier momento ella, a través de WhatsApp, va a poder contactar con GEMA.
Ah, molt bé.
Preguntar-li...
Si té algun dubte, qualsevol cosa que li estigui passant, no?
Preguntar-li, oye, Gemma, de mi plan nutricional, per dinar avui, ¿qué es lo que me ha recomendado la doctora? Y te lo dice, pues este producto y este alimento. Vale, pues tengo dudas, ¿puedo intercambiar este producto por este otro? Se lo resuelve. O, ¿y qué receta o recetas de cocina puedo hacer con estos productos? Y te lo dice, ¿vale? Supongamos que en unos días María pues ha pasado mala noche, ha dormido muy mal, pues puede preguntarle a Gemma y Gemma le puede dar consejos de mindfulness para ayudarle a dormir mejor, o si se siente un poco estresada, pues algunos ejercicios para ayudar a relajarse, ¿no? También la doctora le pautó una serie de complementos nutricionales, pues sí, para ayudarle al tema metabólico, la piel y demás. Pero María ha salido de consulta tan sobrecargada con tanta información que no se acuerda de cuándo se tenía que tomar el colágeno, cómo se tomaba, si es en ayunas, si no, que si la vitamina D, todo esto, se lo puede preguntar a Gemma y Gemma se lo va a responder. Vale.
Home, doncs així és molt i molt pràctic i sobretot aquest sentir-te acompanyat, no? Perquè a vegades no és fàcil poder contactar totes hores quan tu voldries perquè et donguessin consells, per tant en aquest cas ho tindrem a la butxaca, això.
Claro, y luego si en algún momento Gemma detecta alguna pregunta o alguna necesidad que ella no puede responder porque no deja de ser un asistente de inteligencia artificial, ¿vale? Eso sí, conectado a una serie de protocolos médicos preaprobados, personalizados y demás, pues deriva al profesional o...
Ves a visitar la doctora Macías,
sí,
¿no?
O contactar con el centro médico, ¿no? Entonces eso es un poco de las grandes novedades, ¿no? Que queremos presentar y bueno, pues para dar un mejor servicio a todos nuestros pacientes.
Dos anys i mig de recorregut, més de 1.000 pacients que hi han passat. No pareu d'innovar durant el llarg de tota aquesta temporada. Han passat molts professionals per aquests micròfons i, com veiem, entendre, sobretot, David, que som un tot, eh? Per dins, per fora, tu has parlat de salut física, però també de salut emocional. No van deslligades, van de la mà i aquí és on s'ha de tenir, doncs, tot consciència amb aquest acompanyament extra que tindrem de la Gemma, no?
Claro, nosotros intentamos dar siempre una atención integral, ¿no? Al individuo como un todo a nivel emocional, porque para nosotros es algo vital, ¿no? Entonces, para nosotros la tecnología solo tiene sentido si mejora la vida de las personas, ¿vale? Y eso es lo que buscamos en cada visita, en cada tratamiento, en cada decisión que tomamos. Con lo cual cerramos este año agradeciendo a todos los oyentes, pacientes y colaboradores por su confianza. Nos vemos a la vuelta con más salud, más innovación y más corazón.
Doncs dit està, David, ha estat un plaer. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ja ho sabeu, 4 elements el tenim aquí a l'Avinguda Ave Maria. Passeu-vos-hi, ja veieu que tenen molts tractaments i moltes novetats amb intel·ligència artificial també ben integrada dintre. David, un plaer, moltes gràcies i bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres i bon estiu a tothom.
No coneixes el Centre Mèdic Integral 4 Elements?
4 Elements és salut i benestar. Som especialistes en medicina familiar, estètica, capilar i tot allò que afecta la teva salut, bellesa i benestar.
4 Elements. Ens trobaràs a l'Avinguda Ave Maria 29 de l'Escala.
Més info a www.4elementsmed.com o al 674-201-432.
4 Elements. Viure bé, sentir-se millor.
I nosaltres seguim endavant amb el més calent a l'Aigüera i ho fem amb gent amb valors i parlant d'infància sobreexposada.
Continguts en xarxa.
Com cada setmana Des de les xarxes socials de la revista Valors, ja ho sabeu, @revistavalors, dediquem un like a una iniciativa que ens sembla interessant, especialment en clau de valors. Aquesta vegada volem destacar un documental que s'ha estrenat aquesta setmana, que podeu veure a la plataforma 3CAT i que es titula Infància sobreexposada. És una peça de 60 minuts que han dirigit Jordi Rovira i Núria Vigas, que és la responsable de la idea original i amb qui tenim el plaer de compartir uns minuts. Núria Vigas, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
A tu per ser-hi. De fet, tinc entès que aquest documental neix una mica d'una preocupació personal, no?, o d'una reflexió personal teva com a mare.
Sí, de fet, bueno, amb la meva doble maternitat tenia com aquell impuls, no?, de compartir imatges de les meves filles, i això va fer-me replantejar d'alguna manera amb més altres reportatges que ja havia fet, que realment creia que com a generació potser aquí ens estàvem amagant a uns hàbits que ningú ens havia plantejat i que potser podien suposar alguns riscos.
I de quin surt finalment aquesta peça, aquest documental que heu estrenat, Infància sobreexposada? Clar, volíem aprofitar que avui ets amb nosaltres per posar sobre la taula algunes dades, com per exemple que actualment a l'estat espanyol el 89% de les famílies asseguren practicar el sharenting, que és aquest concepte base del vostre documental, no? Heu anat trobant coses que no us esperàveu?
Bé, hem anat trobant coses que no ens esperàvem, sobretot amb la profunditat potser que no ens esperàvem. Podíem tenir alguna hipòtesi, però sí que els experts ens han remarcat que això no és un tema de sensacions, sinó que hi ha coses que estan passant, que passen a les xarxes que coneixem, i que això pot suposar un perill per aquesta sobreexposició que fem dels nostres fills amb la major de les voluntats, no? És a dir, ensenyar als nostres fills lo graciosos que són, i això sense adonar-nos pot suposar un perill per ells, i perquè també estem creant una identitat digital de la qual ells no han demanat, o sigui, no tenim aquest perfil, aquest permís, no? Llavors, crec que és bastant interessant les opinions que es versen i els testimonis que tenim.
Anirem a aquests testimonis, però imagino que tot plegat ens fa plantejar fins a quin punt els drets de la infància estan desprotegits, no?, en el dia a dia.
Jo crec que aquí hem de fer un plantejament, és una mica el que passareix aquest documental, no?, fer un plantejament de a veure amb què estem jugant i a qui estem mostrant i quin dret tenim sobre aquests infants a fer-ho, no?, perquè hi ha alguns infants que estan molt sobreexposats, que la seva vida íntima està pública a les xarxes, i jo crec que això és alguna cosa que ens hem de plantejar, sobretot ja no només en l'àmbit personal, que també pot succeir, sinó que també hi ha alguns perfils d'influencers que tenen milers i milions de seguidors i que publiquen de forma molt recurrent, diària, continguts dels seus fills, no? A vegades sense gaire criteri i exposant-los de manera poc respectuosa.
Clar, per posar un exemple, de molts que podríem posar sharenting, el fet de compartir contingut, imatges, vídeos dels fills a les xarxes, pot desembocar en mals usos, com per exemple que aquest contingut que compartim s'utilitzi com a contingut per a pedòfils. De fet, en el documental, ja que abans parlàvem de testimonis, hi apareix un pedòfil arrepentit, penedit.
Sí, aquest és un dels testimonis claus que tenim. És una persona que utilitzava les xarxes socials, que en realitat no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen els experts, és una de les primeres vies que utilitzen aquests pedòfils per aconseguir material d'abús sexual infantil, perquè hem de recordar que aquest material no té per què ser sexualitzat. És a dir, no han de ser imatges grolleres, poden ser imatges d'infants a la platja, en banyador. És a dir, tot això pot ser utilitzat per a nivell sexual, no? Com si diguéssim, per resoldre aquest desig sexual cap a aquests infants. A més, hi ha molts altres perills, com pot ser el grooming, com pot ser el ciberassetjament o la creació de pornografia infantil, maldita, material d'abús sexual infantil a través de la intel·ligència artificial.
De fet, hi ha un informe de l'organització Internet Watch Foundation que diu que ha augmentat el contingut sexual dels menors que són fills d'influencers i que els depredadors utilitzen el material d'abús sexual infantil que ja existeix, però a través d'eines digitals tecnològiques, com comentaves, i incrusten el rostre d'aquests nens o nenes que són fills de famosos. I ho fan, al cap i a la fi, per crear nou material, podríem dir, i comercialitzar-lo.
Sí, això és així. Internet Watch Foundation ho alerta, molts altres organismes internacionals també. Al final, la intel·ligència artificial treballa per entrenaments, llavors es dona una sèrie d'accions i la intel·ligència artificial les porta a terme. Això també ens ho deien, per exemple, Mossos d'Esquadra. Una de les coses que més diuen aquests organismes és que cada vegada és més difícil distingir si aquella imatge és una imatge real o és una imatge treballada amb intel·ligència artificial. Però en qualsevol cas, la victimització d'aquell infant és la mateixa. Per tant, això és un perill creixent i bé, jo crec que per no alimentar aquesta roda hem de parar-la. I parar-la pot ser replantejar-nos quina exposició fem dels nostres fills a les xarxes i quina necessitat tenim de fer-ho.
Quina és la resposta davant d'aquesta situació que us han donat famílies d'influencers davant d'aquesta realitat? Perquè també teniu testimonis d'aquest perfil.
Sí, al documental hi ha tres influencers, dos dels quals fan sharenting, no? Publiquen assíduament i de forma comercial, és a dir, aquesta sobreexposició la fan per treure benefici, en alguns casos, o en algunes campanyes dels seus infants. I després n'hi ha un que és un influencer arrepentit, com si diguéssim, és una persona que abans ho feia i ara no ho fa, que jo crec que és un testimoni com molt interessant. Ben bé, és a dir, continuen creient que no té per què ser més perillós que es publiquin imatges dels seus fills a l'escola el fet que ells ho fan, no? És a dir, no és més perillós que ells ho publiquin a milers i milions de seguidors, podria ser equivalent al perill que suposa que l'escola publiqui imatges dels seus fills. Per tant, bueno, no vam arribar a... Jo crec que encara queda molta feina de repensar-ho i de reflexionar-ho, i jo entenc que hi ha perfils que es basen molt en aquests infants i que, per tant, tot el sostén d'aquella família, gairebé, no?, es basa en això. Llavors, aquí crec que, clar, hi ha moltes coses a canviar. Però bé, crec que aquest, en qualsevol cas, el documental pot ajudar a remoure i reflexionar.
Núria, us ha costat trobar gent que volgués parlar d'aquesta realitat?
Sí, ens ha costat molt. I a més ha sigut una cosa difícil a nivell d'influencers, perquè òbviament entenc que ha de ser complicat, i jo agraeixo moltíssim els testimonis que surten al documental per la seva valentia i d'exposar, doncs, com ho veuen, no? Que jo crec que nosaltres el que buscàvem era, no és assenyalar, sinó, ostres, donem l'oportunitat, no?, a com ho veu altra gent, quines perspectives hi ha. I després també hem fet una cerca de gent, de persones anònimes, de ciutadans, que haguessin, en el seu cas, publicat imatges i doncs que haguessin tingut algun tipus de o problema o... Bé, i les hem trobat. Llavors jo crec que és un bon còctel perquè barregem testimonis des de diferents punts, tots parlant d'això, de la infància sobreexposada.
De fet, és un tema que sembla que fa 4 dies que parlem, Núria, però en realitat cada vegada està més present, i suposo que des que vau començar a coure aquest documental fins ara que l'heu estrenat, ho ha estat més, no?, encara a mitjans, per exemple, i també en el debat social. I no sé si això encara anirà més, perquè, per exemple, se m'acut que potser alguns nens i nenes, quan es facin més grans, poden arribar a denunciar a les seves famílies, no?, per haver-los sobreexposat d'aquesta manera.
Sí, això és així, i està passant en alguns països on tot el fenomen influencer, instamamis i tal, va arribar abans, com per exemple als Estats Units. Hi ha alguns casos, per exemple, a Sherry Frankie, que nosaltres agafem el seu testimoni en una... Bueno, en una intervenció que va fer al Congrés de Utah. Però sí, aquesta infant, aquesta noia que ara té 18 o 20 anys, explica, de fet ha tret un llibre que explica, doncs, de quina manera vivia ella el fet de ser una família influencer en la que la seva mare, doncs, indicava i dirigia la manera en la que s'havien de mostrar, què havien de mostrar i quan. I l'angoixa que això i les conseqüències que això a nivell de salut mental li han suposat en el futur, que en són unes quantes.
Això és només un tastet del que trobareu al documental Infància sobreexposada, que podeu recuperar a la plataforma 3CAT. S'acaba d'estrenar i la Núria Vigas n'és una de les directores. Núria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Valors a l'Alça i enhorabona per aquest documental.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
És el nostre telèfon de contacte. Participeu via telèfon, via WhatsApp o demaneu-nos cançons, com ha fet la Maria Luisa Díaz, que té ganes d'escoltar El vino de tu boca.
Tengo contados todos los besos que no te he dado, las noches que no estás a mi lado. A ti se te ve bien, se ve que me has superado, pero yo no quiero conocer a alguien mejor. Pa' sentir un te quiero de otra voz tendría que fingir, y no soy buen actor. Y no es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual. Si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz, es que prefiero serlo contigo. No es que no tenga con quién brindar, es que si no es de tu boca no me gusta el vino. Contigo éramos mejor, como si fuéramos dos soles, dando vida a los misterios que alumbran la vida entera, llenando todo de flores, inventando los colores. Como quieres, como quieres que no te quiera. Juntitos los dos, no importa el lugar, tu alma y la mía no saben brindar. Y no es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual. Si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz, es que prefiero hacerlo contigo. No es que no tenga con quién brindar, es que si no es de tu boca no me gusta el vino.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I aquesta sintonia ja sabeu que ens porta a fer històries de la ràdio, amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Cristina, bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a tothom, a l'alegria de sempre.
Clar que sí, amb aquests gairebé 30 graus que arribarem, eh?
Però, ai, Cristina,
què?
Avui és l'últim espai de les històries de la ràdio d'aquesta temporada.
Doncs sí, perquè la següent farem històries de trens i l'altre és Sant Joan.
Ah, això mateix.
Per tant, els de dimarts, últim dimarts, us dono festa, eh?
I a la història de trens posarem música.
Molt bé, serà una història de trens musical. Doncs històries musicals li podrem dir, no?
Bueno, abans de parlar de les històries, vull parlar d'una persona que ens va deixar, un novel·lista.
Qui és?
Frederic Forsyth. Frederic Forsyth va ser un excel·lent novel·lista, va escriure 20 novel·les i va vendre més de 75 milions de llibres.
Home, doncs, epa, eh? Són números grans, això, eh?
I una de les novel·les, o una de les més conegudes, Chacal. Chacal representava que era un intent d'assassinat al president de França, en Charles de Gaulle.
D'acord.
Després va passar al cinema. Al cinema es veu...
I després va posar nom a l'aeroport, també?
I després, també Chacal... Hi ha altres pel·lícules, com altres llibres, com Odessa, Los perros de la guerra, i altres temes...
Sí, no els direm tots, que n'ha escrit molts, eh?
Sí, i clar, va néixer a Oxford, Anglaterra, el 25 d'agost de 1938, i ahir es va deixar a l'edat de 86 anys a Jordans.
Doncs una vida completa, sí. Amb molts llibres publicats, no sabem si ha tingut fills o ha plantat arbres, però... No, sí que... no, són les tres coses que has de fer a la vida, no?
Sempre ha viscut amb la seva dona i els seus fills.
Molt bé.
I ahir va començar com a aviador a les Forces Armades d'Anglaterra, però ho va deixar i es va dedicar al periodisme i després es va dedicar... escriure novel·les.
Home, doncs avui el nostre homenatge en aquestes darreres històries de la ràdio de la temporada, que ja ens centrem ara, sí?
Sí.
Estem a l'any 2001, al mes de març.
El mes de març. El dia 18, bàsquet.
Què passava?
El Barça de Pau Gasol guanya la Copa del Rei i s'imposa al Madrid per 80-77.
Per tant, comencem amb bones notícies.
El dia 25 de març... els Premis Oscars. La 73a edició dels Oscars va premiar les millors pel·lícules de l'any 2000, organitzat per l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques a Los Angeles. Sí, que ara estan allà, allà un cacau.
Home, és... O sigui, jo aquest senyor, jo és que no ho puc entendre res, no puc entendre res.
La millor pel·lícula va ser Gladiator.
Gladiator, molt bé. És boníssima, aquesta pel·lícula.
El millor director, Steven Soderbergh, en Tràfic. Millor actriu, Julia Roberts, Eric Brockovich.
No, la Julia Roberts amb Erin Brockovich.
Això, digue-m'ho tu més bé que jo.
En Russell Crowe.
En Gladiator. 5 premis va tindre Gladiator, més 10. I més nominacions, també 12 per Gladiator.
Home, l'has vista tu, la pel·lícula?
Sí.
És boníssima. Bueno, és boníssima, aquesta pel·lícula. És d'aquelles que, mira, un cop a l'any o un cop cada 2 anys me la torno a posar, eh?
Passem al mes d'abril del 2001.
A veure, què passava?
El dia 1, primers matrimonis entre persones del mateix sexe a Holanda.
Per tant, el 2001 va marcar l'any de l'euro, l'any del nou mil·lenni i l'any dels matrimonis homosexuals.
Després, el dia 5, esports, hockey sobre patins. La selecció espanyola farcida de jugadors catalans guanyava contra tot pronòstic a la favorita Argentina. El campionat mundial de hockey sobre patins. El resultat final del partit va ser de 2-1 i en la tanda de penals Espanya...
No, de 2-2. Van quedar 2-2.
Sí, 2-2 i en la tanda de penals va guanyar Espanya per 3-2. Itàlia va quedar tercera i Portugal quarta. Són les quatre nacions dintre del món de hockey mundial.
Que allà juguen les primeres posicions cada any, no?
Sí, però cada any van així. Una Argentina, Portugal, Espanya...
Itàlia.
Després, bàsquet. El Memphis Grizzly fitxen a Pau Gasol.
Oh, per tant, se'ns en va d'aquí i se'ns l'emporten cap allà,
va
eh?
Va jugar l'últim partit amb el Barça a la final de la Copa del Rei i se'n va cap als Estats Units. I allà va estar fins que va plegar. Després, el dia 18... El millor esportista de l'any va ser en Pau Gasol i la Gemma Mengual.
Home, amb la natació artística, eh? Que és una crac, eh?
I el dia 18 d'abril, més bàsquet, Copa Còrec. L'Unicaja de Màlaga guanya la Copa Còrec a l'anada. Unicaja de Màlaga, 77. Homofan, 47. I la tornada juguen a Homofan Gemofant, i guanya l'Unicaja de Màlaga per 69-71, global de 148-116, favor l'equip malaguer. Ara parlem de les sèries que es veien més per la televisió en aquell temps.
A veure.
Tres fills.
Me la mirava.
Plats bruts.
També.
El cor de la ciutat.
Molt fan del cor de la ciutat.
Sexo en Nova York.
La Carrie i sus amigues, i tant.
La Soprano.
Aquesta no.
I Dawson Creek.
Dawson Creek, que era Dawson Crece, sí, jo vaig créixer amb aquesta sèrie, també, Paco.
Pues mira si mirava sèries, eh?
Home, només hi havia una televisió i...
TV3.
I pocs canals, eh? No donaven per tant, eh?
El dia 23 entrega el Premi Cervantes a Álvaro Mutis. I el dia 24, Pavarotti celebra els 40 anys de carrera. El tenor de Mòdena celebrava a la seva ciutat natal els 40 anys de carrera amb un concert especial, mentre sospesava si complia la promesa feta de retirar-se a l'any 2001. Escoltarem una de les melodies d'en Pavarotti, Nenso Dorma.
Home, la gran... Bé, és que a mi aquest tema em posa la pell de gallina, a veure, oients, gaudiu-la. Aquí tots dos amb la pell de gallina, Paco.
Sí, perquè sembla de veure en Pavarotti.
Home.
Jo a casa tinc una col·lecció de 5 o 6 CDs d'ell, tot és d'ell, eh? I aquí he triat aquesta. Podria triar una altra, eh?
Però aquesta és mítica, 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 eh? Fantàstic.
Bueno, passem el dia 16 de maig.
Sí.
De la Copa de la UEFA, partit final. El Liverpool i l'Alavés van protagonitzar una final molt disputada i finalment els anglesos van imposar a la pròloga per 5-4.
Molt bé.
Ara passarem una pausa musical.
Vinga, va, una mica de música. Què ballem avui?
Trini López Adelita.
Se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
Le gustaba mucho la Adelita, le gustaba.
Ara, per los cinco latinos, la balada de la trompeta.
Ai, en com sona això.
Balada triste de trompeta. Y en la noche luna llena. Que lloró. Pena.
encara una darrera cançó, a veure.
Tony Ronald, Lady Banana.
Doncs aviam com sonava això. Riu de mi perquè ballo.
Sí, és un xou, eh? Llàstima que no es fa per la televisió.
Per això faig ràdio, jo no faig tele, no?
Bueno,
millor així.
Passem
queda entre tu i jo, que ets ben loteus, clar i... que sí.
Bueno, ara seguim en el mes d'abril de 1997.
A veure, hem canviat d'any, eh? Ara ja anem a centrar-nos en les històries de Ràdio L'Escala.
Això mateix, anem a les històries de Ràdio L'Escala i passem al noticiari local. Dia 25, divendres, sessió plenària de l'Ajuntament. A partir de les 8 del vespre i amb 11 punts de l'hora del dia es va aprovar inicialment per unanimitat dels membres del consistori presents en el ple el punt presentat per el regidor Llorenç Gutiérrez, referent al projecte a la zona comercial del nucli antic de l'Escala. Aquest projecte preveu dotació de senders i pavimentació del carrer del Port entre la platja i el carrer del Mar, el carrer Folí, el carrer Santa Màxima entre la platja i el carrer del Mar, i el carrer Maranges, carrer del Mar, i entre el carrer de la Torre i el carrer del Port, carrer de la Torre entre el carrer Maranges i el carrer Abixaixo, i el carrer Abixaixo. O sigui, hi havia projectes per urbanitzar tota aquella zona del casco vell, el que tenim ara.
Clar, és que ara ho veiem tot fet, però tot això ha volgut el seu procés, eh, Paco?
Una altra notícia del dia d'avui va ser que avui i demà, de 12 a 1 de migdia del matí, es durà a terme a l'Ajuntament un nou curset de manipuladors d'aliments.
Home, que això ho ha de tenir cada un dels restaurants i bars, eh?
Jo vaig tindre que...
Jo l'he hagut de fer, també, aquest curs de manipulador d'aliments.
Al principi tenim que anar a Torroella de Montgrí, i per això ho vam fer aquí a l'Escala.
Que la primera és no portar les ungles pintades, i a vegades veus aquí a unes correles de vil amb unes ungles, a vegades que et serveixen, eh?
Pues mira, és que agafem un curset i pues uns anàlisis, tothom aprovava. Tenia que ser molt difícil que...
És d'aquestes coses de que paga el tràmit i ja està, no, Paco?
Bueno, passem a l'esport. D'aquest mes de...
Estàvem al mes d'abril del 97.
Doncs és el resultat del mes de març.
Val. No?
El dia 6, el Bons de la tercera regional, el dia 6, el Bons 2, l'Escala 0. El dia 13, l'Escala 0, Sant Jordi 3, o sigui que el tercer equip anava de mal en pitjor. I el Porqueres 1, l'Escala 0.
Doncs sí, no li va anar gens bé aquell any a l'Escala, eh?
I el segon regional, el primer equip, l'Escala 1, l'Estartit 0, el dia 13, Sant Jordi 0, l'Escala 1, el dia 20, l'Escala 3, Marca de l'AM 1, l'encontre es va disputar el dijous dia 1 de maig.
El dia del treballador?
Sí, perquè... Ara després ho dic per què. Després que, de comú acord de les dues directives, varen decidir-lo el dia 20 per considerar que, a conseqüència de la forta pluja que va caure en el terreny d'esports de Miramar,
al
Vell, Plaça Catalunya.
Sí.
I el resultat va ser de 3 a 1. I el dia 27 l'Escala... 4, 0, 0.
Per tant, la segona regional anava millor, Paco, que la tercera.
Ara passem al mes de maig del 97.
Vinga.
Més notícies locals. Dia 5, dimarts. Convent de la Divina Providència, que les monges.
Ah, val. Ara m'ha quedat més clar.
El capellà del convent, Montsant Gabriel Solà, considera de mala educació que l'alcalde ja faci plans respecte a l'edifici abans de que marxin les tres darreres monges. I el dia 7, dimecres, seguim amb la notícia del convent. L'alcalde es mostra sorprès i enfadat per les notícies aparegudes en aquests darrers dies a la premsa, amb declaracions del mossèn Gravià respecte al futur del convent de la Divina Providència. Josep Maria Guinart ha retirat que en cap moment l'Ajuntament ha pretès passar al davant del bisbat en la decisió de la posterior utilització de l'immoble.
Bé, una mica aquelles coses que passen quan la casa d'un és de tots, eh?
Aquell temps va haver-hi... Bueno, que ara hi havia tres monges que sí, tenien que marxar, van trigar un temps, i llavors ja l'edifici el van tirar a terra i el que tenim ara, un pàrquing.
Un pàrquing? Doncs prou bé que va, el pàrquing de les monges. L'únic que no tothom va estar d'acord, que aquell edifici anés a terra. Va portar una mica de polèmica, també, no? Perquè era història de l'escala, no? També.
Sí, era història... Allà havíem fet missa.
Hi havia l'escola Bressol.
Sí, allà anava l'escola Bressol i anava molt bé per la mainada petita. Al tirar-se a terra, ara aquesta mainada, què?
Home, sí, la tenim, una mica més lluny. Ja t'hi has d'acostar.
Però parlo del 97.
Clar, del 97 i tant. Què més passava aquell 97 al mes de maig?
El dia 9, divendres, Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra han alertat que en els darrers dies han rebut una allau de trucades de botiguers de l'Alt Empordà, els quals uns individus que es feien passar per agents del cos intentaven vendre publicitat d'una revista policial inexistent. Passem al dia 12. Sobre el ple extraordinari del passat divendres. Dia 12 era un dilluns. Els regidors reunits d'un ple extraordinari el passat divendres al migdia varen aprovar que l'Ajuntament faci càrrec del cost de les modificacions del projecte del passeig de Riells. Concretament, es tracta de les canalitzacions d'aigües pujanes no previstes en el projecte inicial i que pujaran a una xifra que pràcticament de 40 milions de pessetes.
Home!
En calés, eh?
Era en pasta, aquella època, 40 milions de pessetes, eh?
Mira com ha quedat.
I tant. Bé, però tenim un bonic passeig de Riells, eh?
No, abans era un camí.
Clar, aquella zona, mirem fotos antigues i la veritat és que, clar, tot allò eren camps, no?
Camps i alguna vinya a vora del mar.
Imagina't. Què més?
Ja 13. L'escala Empúries. La càtedra de Geografia Humana de la Universitat de Girona ja han gestit l'estudi encarregat per l'Ajuntament de l'Escala sobre els avantatges i inconvenients del canvi del nom del municipi per de l'Escala Empúries. L'informe és favorable al canvi i hi ha possibilitats que el tema sigui tractat en proper ple. I el dia 15, dijous, la victòria del Barça a la final de la Recopa d'Europa. Es va disputar a Rotterdam en l'estadi de Feyenoord. Resultat final: Barcelona 1, París Saint-Germain 0. El gol del Barça marcat per en Ronaldo. En el Barça jugava Víctor Bahía, porter, Albert Ferrer, Abelardo, Fernando Couto i Sergi Bajuan a la defensa. Mig del camp, Josep Guardiola, Popesco, Ivan de la Penya, i Luis Enrique, i Luis Figo i Ronaldo a l'atac, amb la substitució del Guillermo Amor, Stoichkov i Pizzi. Va ser també celebrada la nostra població amb una lògica eufòria dels aficionats barcelonistes que, fent sonar els claxons de vehicles i provis de petards, banderes i cava, després de recórrer les vies urbanes de la població, es concentraven a la platja, l'espai més amb el nostre municipi.
Carai, doncs una bona celebració, eh?
Sí, aquí va ser, bueno...
Oh, jo recordo, mira, de dies així puntuals, de quan el Girona va pujar, que també es va liar gorda la Devesa, i jo estava allà al mig, també.
Pues això ho vam fer per la tele, i mira, en Ronaldo es va marcar el gol.
Doncs, Paco, hem d'anar a dinar.
Sí, hem d'anar a dinar, o sigui que a casa, les mestreses i algun senyor estan preparant un bon dinar de migdia, també pel vespre preparant alguna
cosa. O estan anant a comprar plats preparats, eh? Perquè això també ho fem.
I que a l'hora de menjar, bon profit, i si aneu de restaurant, bon menú, bona carta i bon profit a tothom.
Molt bé.
I Cristina, fins demà, que farem el sorteig.
Doncs 972-77-1000, que truquin, Paco?
i després farem el vermut musical.
Això ja serà el dijous, i farem el vermut real el divendres. Paco, que vagi
molt
bé.
Adéu, amics, fins demà.
Doncs vinga, va, que nosaltres també ens acomiadem. Mira, va, ho farem aquí, amb una mica de bon ritme, amb una mica de pan i mantequilla, que si no teniu res a dinar, doncs mira, també seria una mica de menjar útil, en aquest cas, doncs, que podríem posar sobre la taula. Amb pan i mantequilla marxem i us deixo amb la Lali Giner i l'informatiu local. Que tingueu un bon dia, família. Adéu, adéu, i truqueu, 972-77-1000. Demà, sorteig de l'anxova milionària. Adéu, adéu. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas.
Radio La Escala.
La Xarxa.